El gall del monestir.
Ja ho tenim tot a punt per la tertúlia dels divendres, la tertúlia al gall del monestir, avui en companyia del Jaume Pla. Molt bon dia, Jaume.
Bon dia.
Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
I el Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, Carme, bon dia.
Avui tanquem la setmana, una setmaneta que segurament alguns recordaran per la visita de la Guàrdia Civil a Sant Cugat.
Fa anys que no la veia, tu.
Jo és que em vaig quedar molt parada, clar. Ahir, precisament a aquesta hora, amb els tertulians, van ser precisament els qui van fer el comentari, dic, no pot ser, Guàrdia Civil, però si ja no n'hi ha per aquí, no, patrulla, pel mercat, deien, no, el mercat patrulla, la municipal, bueno. Les parelles mixtes amb Mossos d'Esquadra, què hi deuen estar fent?
I el sometent.
I no, vet aquí, sí, 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 que encara cueja el 3%. Van venir bueno, a escorcollar, a buscar informació sí, d'una de les cases. Van estar...
ja la tenien, no? Ja van venir i se'n van emportar tot el que li feia falta.
Però quan van venir la primera vegada, crec que van venir a Promusa i no sé si a l'Ajuntament també.
Ara era a casa d'en Constantí Serrallonga,
sí,
el director de la Fira de Barcelona, sí, que es veu que no té res... Bé, ja ho informa Cugat.cat, que no té res a veure el tema amb la fira de mostres, sinó amb el tema del 3%, això que deia el Jaume.
Vet aquí que tot això passa quan dilluns que ve hi ha un judici contra l'expresident Mas. Clar, aquí cadascú fa la seva lectura, no? Quina és la lectura que feu vosaltres?
Els d'aquí la fem tots clara, eh?
Els d'aquí
no,
tots?
Que no es creu amb les casualitats i que ara sempre coincideix quan hi ha un aconteixement molt fort polític, o diguem-ne, sí, polític, perquè el judici del president Mas és polític, doncs uns dies abans surten fets per distreure el fet de l'aconteixement aquest de polític, no? O sigui que ara tot això, tot Espanya parlarà del que ha passat aquesta setmana, o ahir avui, en lloc de que és el judici, no? I això, avui parlava el president Mas ja aquest matí i deia que ha anat citant tots els casos que han passat i sempre, abans del 9-N, abans de les seves eleccions, que el van acusar de tenir diners a Suïssa, això sempre uns dies abans per destruir o per malmetre el que havia passat després. O sigui, home, això és claríssim. El Sista Cambra també diu el mateix. Això és, no es creuen les coincidències. Han detingut amb un senyor de tenir un càrrec de Convergència que ja ho havien detingut abans. Van entrar a casa seva, li van registrar tot, es van aportar tots els documents, van fer un judici, van veure que no tenia culpa. Per què el torna a detenir aquest senyor? I està a comissaria, bueno, està ara als jutjats encara. Esclar, dius, això són ganes de reverjar-se amb una cosa que volen que sigui un escàndol i a més diu que tot se n'ha assabentat per la premsa. O sigui que no els van avisar abans de que entrarien a registrar. Ho va saber per la premsa. I les televisions de Madrid hi estaven, a darrere la Guàrdia Civil. Això és un muntatge, està claríssim, ningú ho ha negat.
Sí, jo també estic completament d'acord. Jo tampoc, no és que les casualitats no
existeixen.
No existeixen. I a vegades l'atzar intervé en algun factor, però estem parlant de la Fiscalia de l'Estat. Perquè jo sentia les declaracions de la senyora Colau que rendibilitzava tota aquesta història políticament a favor del seu partit, dient, no, bé, d'acord, que el Xavier Trias era un altre tema perquè venia del Ministeri, però això ve dels jutges i, per tant, és molt diferent. No, senyora Colau, no és diferent perquè això ve de la Fiscalia. I la Fiscalia és l'Estat. és l'Estat, de manera que és el mateix que el Ministeri. No, no hi ha... Per tant, no es pot separar una cosa de l'altra. I aleshores, doncs, bé, i, certament doncs, hi ha un judici previst, que serà una cosa molt mediàtica, i també hi ha una mobilització ciutadana en funció de tot això, i es tracta d'entelar-ho i de desdibuixar-ho, i a més doncs, de fer el que ha fet sempre l'Estat espanyol, que és guerra bruta. Ha fet guerra bruta contra el terrorisme i ha arribat a coses gravíssimes i esfereïdores. Si ha arribat això, què no faran coses que siguin per sota d'això? De manera que no és una lluita, hi ha una lluita d'un poble per la seva llibertat i després un estat que oprimeix aquest poble i que no la permet. És una lluita absolutament desigual, perquè nosaltres no tenim tots aquests instruments que té l'Estat. L'Estat té tot l'aparell, tot allò, els atributs que dona un Estat. Tu no li pots tornar aquestes coses, perquè quan t'alliberis seràs un altre Estat. I per tant no pots dir, quan jo governi ja veuràs com vindré a buscar-te les pessigolles de tu. Es tracta de posar el ventilador, d'esquitxar, d'embrutar, allò que deia, que una vegada va dir Felipe González, calumnia que algo queda, doncs es tracta d'això. De moment has pagat el peatge del Telenotícies, ha sortit aquí, ha sortit a tot arreu, encara que després sortís al carrer, que he destacat que d'això es tracta de vincular unes sigles també a corrupció, com si tothom que estigués vinculat amb aquelles sigles fos corrupte, només hi ha corruptes en aquell sector, no hi ha corruptes a cap altre lloc, la presumpció d'innocència no existeix, no importa, i jo no sóc d'aquest partit, del partit d'aquesta gent, jo no pertanyo a aquest partit, però el que m'indigna sempre és la manipulació de la veritat i la utilització dels instruments en favor de determinades idees, passant per damunt de principis que em sembla que haurien de ser universals, que són els de l'ètica. De manera que no puc estar gens al costat de qualsevol cosa que faci l'Estat espanyol, perquè no me'n refio gens.
Jo trobo que hi ha un greuge comparatiu, i aquí la justícia s'ha de posar en entredit, en el cas espanyol i en el cas català, està claríssim. Quan a Espanya hi ha un problema d'aquesta mena, tipus Bárcenas o digue-li com vulguis, la ressonància o el ressò magnètic que hi ha no és el mateix. Nosaltres almenys aquí no hem vist que hagin anat a casa del Bárcenas o hagin fet el desplegament
ni del ministre d'Interior, no,
exacte,
per exemple.
En canvi aquí, escolti, aquí se'n van a casa del domicili, al domicili de la persona presumptament implicada en el 3%, en aquest cas, que és l'últim que hem sentit, i en canvi, doncs això, un desplegament de Guàrdia Civil, aquí mateix a Sant Cugat, ahir mateix ara ho comentàvem,
sí.
Aquí al carrer
Hospital, hi havia dos punts.
Vinga, Guàrdia Civil.
Jo vaig fer una foto.
I s'estan allà hores i hores allà, a més, perquè es vegi que realment allà s'està intervenint, estan entrant a casa, quan jo crec que es podrien fer en hores i dies i moments, que no cal que siguin precisament aquests que precedeixen a la imputació dels polítics catalans, que dilluns han d'anar a judici. Tot això està claríssim que és una parafernàlia que serveix, sobretot, com deies, Víctor, per amagar, per culpabilitzar els catalans en general, de dir que és que aquí tolerem i deixem que els partits que són sobiranistes, que són independentistes, doncs nosaltres no els culpabilitzem. I això no és veritat. Nosaltres, des de sempre, la justícia per endavant, està clar que sí. Des d'aquell moment en què el Maragall va dir lo del 3%, tothom es va posar alerta, i aquí s'ha fet feina, aquí s'ha fet coses, aquí s'ha fet neteja, s'ha fet cosa que no ha passat a l'Estat espanyol. L'Estat espanyol, a veure, qui ha dimitit, qui ha plegat i aquí s'ha acusat allò de directament d'estar implicat en aquestes trames tan multimilionàries que hi ha hagut. No parlem del cas Bárcenas, que va amb el cap ben dret, amb el cap ben alt, pel carrer i ben tranquil, i com a mínim se'l veu quan va, Blesa, per exemple, només se'l veuen quan van al jutjat, i encara, però que entressin a casa seva, que muntessin la parafernàlia que estan muntant, jo això no almenys en algun cop que miro TV1 o algun canal d'aquests nacionals, no fan aquesta parafernàlia. I per què la fan aquí? Perquè la fan aquí. És que ens estan utilitzant tota la... I llavors, clar, jo tinc amics, per exemple, tinc una amiga que l'altre dia parlava a Madrid, catalana, d'aquí, de Catalunya, i parlava, diu, clar, diu, aquí el que ens arriba és el que surt per la televisió, el que surt pels diaris, i els diaris són els que són.
Els diaris de Madrid.
Sí, sí, és clar, allà els diaris catalans són poc llegits o no arriben. I clar, la percepció que tenen des d'allà és molt diferent, perquè estan envaïts d'una informació o dels diaris, dels mitjans de comunicació, que ja es cuiden de donar la informació que els hi va bé, però no la que és real ni autèntica. I amb això estaria molt d'acord també amb el Víctor quan diu que realment s'ha posat molt l'ull de mira en un partit, en aquest cas l'antiga Convergència, el PDeCAT, que són els realment, jo diria que la víctima propícia per a que això tingui encara més ressò. I segurament que hi ha més coses, hi ha més gent, i això, amb això no vull exculpar ningú, ni molt menys. La justícia és la justícia, crec que és implacable per tothom, no? Però vull dir que el que té més ressò i el que realment fa més mal és escollir, és la via que han escollit, que és aquesta, que és la d'un partit molt concret, i a més això, la parafernàlia que han muntat a través de tot això.
Hi ha un altre punt també, perquè... l'antiga Convergència, diguéssim, els fa mal a l'estat espanyol perquè està considerat, era un partit, es considera un partit d'ordre, un partit de centre, un partit de seny, etcètera, etcètera, la corbata, tot això, i que l'independentisme estigui en aquest sector els fa molt més mal que si és el sector de l'arracada a l'orella, no? És molt diferent, sí. Perquè... per tant... I això parteix també del moment en què Jordi Pujol fa unes declaracions, no fa, fa un parell d'anys, en què que era considerat un dels seus, perquè va ser espanyol de l'any, l'any 84, si mal no recordo, i aleshores, doncs, ell fa unes declaracions dient o independents o residuals. Ara m'adono que realment aquest país només té, sí, o és independent o desapareix com a nació. Ells, l'estat espanyol, viu això com una traïció, perquè era un dels seus. I a partir d'aquell moment ja no és dels nostres. I com que no és dels nostres, pensen, doncs aleshores aquí s'ha acabat el bròquil i aleshores comença tot un atac, concretament per aquest partit. Dius, però si no és d'aquest partit pots estar tranquil perquè no hi ha problema. No, atenció, la CUP pot ser il·legalitzada, La CUP pot ser il·legalitzada, ja estan buscant, intentant vincular-los al terrorisme, i a partir d'aquí es fa el mateix que es va fer el País Basc, que va haver-hi tota una sèrie de ciutadans que no podien presentar, no eren culpables de res, ni acusats de res, però no podien formar part d'unes llistes electorals, perquè estaven prohibides i legalitzades, que era l'Esquerra Versale, i que no es podia presentar. Què va passar gràcies a això? Home, que PP i PSOE van governar durant uns anys i va venir el Patxi López.
Sí, sí.
Però això és una tupinada brutal, això és un escàndol en qualsevol estat de dret. Sí, sí. Doncs aquí va passar, a l'estat espanyol. I això és el que es pretén de dir, com que no podem guanyar l'independentisme a les urnes perquè és majoria absoluta, doncs aleshores, què fem? Il·legalitzem alguna llista. Clar, il·legalitzar tota Convergència no pots perquè encara és un partit d'ordre, etcètera, etcètera, però sí la CUP. Els considera que aquests són uns penjats i ja està. I com que aquests, a més, són molt agosarats, no? Perquè el PDeCAT, malgrat el que li estan fent, jo els trobo excessivament submisos, francament, a vegades em posa malalt de tanta... Bé, d'acord, és que això que ens fan, no, és que no hi ha dret,
tan formalisme,
home,
no?
No hi ha dret. Escolta, una mica més de sang a les venes, tu.
Piti collons.
Que tenim alguna cosa allà davant, No tenim un infant.
Sí,
però,
en fi,
en definitiva, vull dir, això és el que hi ha,
Deixeu-me que saludem el Cristian, que és que, clar, el Víctor està fent el seu speech, dic, quan acabi, saludem el Cristian, que s'acaba d'incorporar fa una estona, ja ha escoltat tot l'argumentari del Víctor, imagino que ja saps de què parlem.
Sí.
De futbol.
Però només per acabar-ho de rodonir.
O de gastronomia.
Abans que intervingui, que segur que has d'intervenir també, perquè per demostrar la tendenciositat de la judicatura, hi ha aquest cas Bárcenas, però hi ha el cas Blesa, que un jutge el va posar a la presó, només, com han fet ara, només uns dies per declarar i tal. I el govern d'aquella època de l'Aznar ho va fer sortir immediatament. Bueno, no, l'Aznar no era president ja, però hi havia la mà llarga d'ell, totalment. El van tornar a sortir. I el jutge va dir que tenia causa, que s'havia de, almenys d'investigar i havia d'estar a la presó perquè no destruís documents. No definitivament, només uns dies, no? El van tornar a posar i el van tornar a treure. Solució, destituir en el jutge. I aquest senyor, el Pidio Silva, abans de la carrera, i aquest senyor no pot exercir perquè el van treure. O sigui, el culpable, que era el Blesa, va jutjar en el que era el que intentava demostrar que era corrupte, fins al punt que ara ha sortit que li surten 6 anys de presó. Vol dir, el que no va sortir llavors, com que ha anat a demanar un judici, ara el senyor Blesa té 6 anys de presó. I en canvi, mira com tergiversa les coses de la judicatura.
Què en penses, Cristian? Estem parlant de l'operació aquesta del 3%. Aquesta segona part, que ahir es va escenificar també aquí a Sant Cugat amb l'Escorcoll a 2 punts.
Sí, sí, al costat de casa meva.
Prop de Caldinot. Sí. 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 Dic, ai, 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 el Cristian, a veure.
Tu no eres, no? Sí. Digue'm que tu no eres.
No. Sí, però... No, però clar, titallaire i amb no, Guàrdia tant. Civil per allà, jo pensava...
I amb arracada a l'orella,
no? I amb arracada a l'orella, sí. I cabell llarg.
Sobretot, tens titallaire. Tota la pinta.
Titallaire, tu.
Il·legalitzat.
Sí. Bueno,
sí.
No, vas espantar o no?
No. Que què em penso? Quants anys fa que es va dir allò del 3% al Parlament?
Bueno, Maragall va ser el primer, no?, que era, ho va dir.
Era president.
Ah, sí,
però
dir.
Quants anys fa? Què em fa, 12 o 10 o 8? Mm. 10, no 10 o 12, jo crec tranquil·lament, no?
Sí, perquè a veure, això era...
Va ser poc abans de que...
Era l'època del tripartit, per tant, això devia ser el 2007,
2006...
Sí, més o menys. Sí.
Perquè va ser abans de la crisi, vull dir que... Sí. I encara estem amb això.
I encara. Bueno, ara hi estem de ple.
Val. Que què em penso? Que què ha passat aquests 12 anys? Això per començar.
De fet, han passat moltes coses, eh?
Ostres, jo també era molt petit i tinc una visió esbiaixada, no? Però també, què ha passat des de que va ser l'any 82, 83, lo de Banca Catalana? Què ha passat del 83 fins al 2015, no? Va ser quan va esclatar lo del Pujol, el 2016? Què ha passat?
Sí,
perquè aquesta documentació estava en algun lloc, no?
Bueno, han decidit... No, és que el Montoro va reconèixer que la tenien ho tenien des del 2007.
I abans,
ho va reconèixer, segur.
I abans,
clar, per què? Perquè això... Sí, però ell va reconèixer que la tenien. Que la tenien. Que no la... I per què no, això que dius tu, i per què no la treien? Perquè era dels seus. Clar.
Jo era molt petit i quan em vaig dedicar al periodisme no feia política. I aleshores diguéssim que el que estudies i amb el que estàs en contacte des de, diria que des del 1898, no, bueno, des del 1945, que s'acaba la Segona Guerra Mundial, fins a l'actualitat, d'Espanya se'n parla ben bé poc a les escoles. Aleshores, de la posttransició encara se'n parla menys. I per tant, amb els de la nostra generació tenim una formació molt esbiaixada, perquè no ho vam viure, jo tinc 41 anys, per tant ho vam viure en una edat molt juvenívola, que no... Jo me'n recordo de totes maneres, de les notícies de Banca Catalana, del GAL, de tot això, de veure-ho per informe setmanal, però és que no... I no sé exactament com va anar el tema, no? Però sí que penses, hòstia... des d'aquell any fins ara que no s'hagi dit res, és evident que és una instrumentació d'una informació que han tingut per anar contra el procés, però jo crec que això no és l'essencial. Jo crec que hi ha una cosa més de fons, que és que com es pot tolerar que tota aquesta informació hagi estat en una carpeta guardada, en un estat de dret, i que no s'hagi actuat fins al moment que a l'Estat li ha semblat pertinent acabar amb uns casos de corrupció en particular. Mm-hmm. Aquest jo crec que és el quid de la qüestió, que és més transcendental que el fet de que surti ara la informació contra un procés determinat polític que s'està desenvolupant a Catalunya, no? Aquesta és la meva opinió, eh? Després, amb els altres comentaris que he sentit, estic plenament d'acord, eh? Però crec que això és molt seriós. Molt seriós.
No, realment ho és, perquè en qualsevol cas, ara oblidem-nos d'aquest tema en concret, perquè si a vegades si ho focalitzes en aquest tema sembla que aleshores, lògicament, hi ha idees personals de cadascú. Qualsevol tema que sigui, en qualsevol estat de dret, si la part que té el poder i la part que és la que jutja manipula la informació que té en benefici propi dels seus interessos propis, ideològics, etc., i utilitza els instruments de l'Estat, està absolutament desacreditat per jutjar res de res.
Correcte.
I per tant, és a dir, quan el teu jutge té les mans tacades de sang o de corrupció, no et pot jutjar, l'has d'impugnar, l'has de rebutjar, aquell jutge no serveix.
Clar.
Perquè és inadmissible, el jutge se suposa que ha de ser algú que està immaculat en aquella qüestió. Ara, si resulta que el teu jutge és art i part, home, no, allò no és un justici just, no és un judici just. És com si quan els negres eren jutjats per un tribunal de blancs, tot de blancs. Home, el negret pobret allà, en la justícia blanca, ho tenia molt pelut, pobret, però molt pelut.
Sí, sí.
I a vegades hi havia algú que revelava i deia, jo no reconec aquesta justícia de l'home blanc. I era molt just, però com que no n'hi havia un altre, perquè li deien la justícia de l'home negre no existeix, ni la de la dona negra encara menys, doncs aquesta és la llei. I la llei és la llei dels blancs. I t'agradi o no t'agradi. Sí. Això és el que es diu a nosaltres. Hi ha una llei que és la de l'Estat espanyol. Llei catalana, diuen, què és això? No existeix. I no hi existeix llei catalana perquè nosaltres, que som l'Estat espanyol, no sols no reconeixem que hi ha una llei catalana, sinó que no reconeixem ni el Parlament de Catalunya, ni el que digui el Parlament de Catalunya, que representa la voluntat d'un poble, ni reconeixem l'existència de Catalunya com a entitat nacional, sinó que només hi ha espanyols nascuts a Catalunya com hi ha espanyols nascuts a Toledo. Clar, a partir d'aquí, què vols dialogar? Què vols dialogar?
Llavors, dèiem al començar... Digues.
No, perdona, digues.
No, era anava a reconduir per... per fer una altra pregunta.
Ok. Jo la sensació que tinc amb el que s'estava parlant també de la corrupció i tal, que no saps fins on s'acaba, jo sovint tinc un pensament molt visual, no? Sovint, i la sensació que tinc és que és un joc de nines russes. O sigui...
que surt una i una altra i una altra i una altra i no s'acaba mai.
I no s'acaba mai, i no s'acaba mai, i no s'acaba mai, i no s'acaba mai. I jo crec que realment no s'acabarà mai, perquè és que és una estructura que s'ha anat gestant durant temps, lluny de pensar d'una conspiració global, rotllos dolents del James Bond, no estic parlant d'això, però sí que estic parlant d'un sistema que ha perpetuat la corrupció d'esquenes al poble d'una manera absolutament impuna i que, clar, és que qui jutja aquí? És el que estaves dient tu. Qui jutja aquí? Si és que al final, si tu dius una cosa, jo et trauré una carpeta de no sé què i l'altre traurà una altra carpeta i això no s'acabarà mai. És que no s'acabarà mai. És que...
És com el tema... Fixa't el tema de l'ETA. L'ETA, no? Ja estan... No, és que no té cap mena de sentit una organització armada com era ETA. No té, abans del franquisme i després tot, hi havia un sentit, hi havia un tema. Després ja no té... Perquè és que no beneficia, perquè, escolta, dius, d'acord, heu tingut molt de terrorisme, i què? Que és potser independent al País Basc? Us ha servit d'alguna cosa, això? En aquest sentit...
Sí que els ha servit.
No, d'acord, però bé, jo no sóc partidari de les armes, No sóc partidari de defensar les coses per la via de les armes. Però ells s'han adonat que no els porta enlloc avui dia mantenir aquesta història i volen plegar. Però per què es manté encara ETA? Perquè a l'Estat espanyol no li interessa acabar d'una manera definitiva, encara que ja no es mati ningú, acabar d'una manera definitiva amb el tema d'ETA, perquè de tot això encara... Les clavegueres de l'Estat encara viuen, encara hi ha molta gent que viu del terrorisme al País Basc, no sé què, i a més perquè interessa políticament dir que encara hi ha terrorisme a l'Estat espanyol, perquè a qualsevol moment pots il·legalitzar partits, pots aplicar la llei antiterrorista, pots fer una pila de coses, no per temes jihadistes, sinó per temes de l'Estat espanyol. Si no han acabat amb aquesta història, com vols, exacte, si estic d'acord, és un tema de nines russes, sempre hi ha coses, resulta que encara ETA és viva, encara no sé què d'ETA, i si ETA no diu res ja, si és que no, pràcticament no existeix, però la mantenim viva per si de cas.
Deixa'm puntualitzar un moment un comentari.
I tanquem.
Quan he dit que sí que ha servit, jo també estic en contra de la lluita armada. Jo no em referia que ha servit en un nivell independentista, el que passa que tot té sentit
en
el punt que és negoci. En el punt que és negoci.
Sí.
I ETA era un negoci.
Com
qualsevol moviment terrorista o com qualsevol guerra. I ja està. Vull dir, és així de descarnat el capitalisme. I el no capitalisme també. Vull dir, en el moment que hi ha alguna estructura, que hi ha gent que s'enriqueix i que el dolor de la resta li queda lluny o li importa tres pepinos, todo vale. Això és el que em referia, eh?
Molt bé, deixem la Guàrdia Civil.
Encara que si un dia després et felicitem pel teu aniversari.
Ah, sí, és que avui no hi ha els globus, eh?
Clar.
Ah, ja hi va ser el teu complet.
50 primaveres.
Sí. Jo el dimecres 41.
Molt bé, felicitarem. Et felicitarem. Però no t'enviarem la Guàrdia Civil.
No cal. Els aquaris els millors, eh?
Oh, per suposat.
I tant. Mira, ja en som
Mira,
tres.
En som tres a la taula?
Sí.
Tres aquaris.
I la Shakira i el Piqué.
Són aquaris tots dos?
Ahir feien anys tots dos.
Ah, tots dos el mateix dia?
Sí.
I Paul Newman.
Un 30 i l'altre 40. Ah, sí, és veritat. Sí, Paul Newman.
Sí, però aquest ja no
hi és.
Ja no celebra...
Bueno, a la memòria.
Bueno, no, és curiós això que dius.
Un dia li pots dedicar un espai.
M'agradava molt, sí.
30 i 40 feien la Shakira, sí.
La Shakira 40, el Piqué en feia 30.
És curiós això de les parelles. Sí.
Mira la Shakira, que espavilada.
Hombre!
Nascutes el mateix dia les parelles perquè astrològicament no acostuma a funcionar perquè són persones tan iguals que es desperten poc interès mútuament perquè, clar, com que no hi ha gaire contrast, no? Són de caràcters molt similars perquè els signes marquen unes tendències. I és curiós que sent persones ja no del mateix signe, sinó del mateix dia, siguin... Bé, ja clar, sí. Després intervenen els descendents.
Doncs fins que no es demostri el contrari,
a mi el que em fa gràcia és el bé que ho porten i que ho han portat, perquè quan van començar a festejar, diguem-ho així, tothom es va posar les mans al cap, eh?
Sí, sí.
El mateix Guardiola, que era l'entrenador llavors del Barça, va començar a patir. Suposo que la família...
El Guardiola es moria d'enveja, deixa't estar.
Sí. Bueno, però escolta, amb una...
Home, era l'època del guaca-guaca.
Amb una persona tan mediàtica així, no ha de ser fàcil. I en canvi, ho han portat tan bé, tan discrets, a la premsa, a les aparicions públiques, no han sortit coses que no hagin de sortir.
Com les folclòriques i tot això.
No. Sí. Jo crec que la Shakira, chapó, perquè jo crec que s'ha adaptat molt bé, crec que no ha muntat cap espectacle, no és dona de lectures i revistes d'aquestes frívoles, i en canvi jo crec que, pel que he pogut saber, és el tarannà català, que és discret, que és d'una família normal, d'una parella amb dues criatures que poden anar pel carrer, que funcionen amb molta normalitat, i això crec que diu molt, molt de tots dos, de la parella, del Piqué i de la Shakira.
Mira, parlant d'espectacle, com no ens entendran mai a Espanya, perquè la Shakira, que cantava en castellà tota la vida, perquè és colombiana i tal...
I va fer una versió en català de...
Una sola cançó, que era Boig per tu,
sí,
que és un clàssic,
i
que
l'han
cantat
preciosa,
en tots els idiomes,
preciosa.
I Madrid es van posar en un escàndol dient que sembla mentida, que no comprin discos de la Shakira, que s'ha vengut a l'enemic... Tu t'imagines? Perquè cantava una cançó en homenatge al seu home, que deia Boig per tu.
I tu creus que realment això va transcendir Madrid?
A Madrid, i tant que vas ascendir. La Shakira té centenars de milions de seguidors, eh?
Jaume, el problema aquest de la llengua, el tenen ells, nosaltres no el tenim. Nosaltres som persones que amb capacitat d'integrar, amb capacitat d'acceptar, i això ho hem demostrat des de que van arribar als anys 30, els primers emigrants.
Però volien que faltés a la carrera de la Shakira.
Bé, ja en tenim prou, de la Shakira i el Piqué. Vau veure la gala dels Gaudí?
Jo sí, tota.
Sí.
Tota.
Sí?
Tota, sí.
És que ha passat una setmana, clar.
Sí.
La vostra tertúlia és divendres.
Sí,
hem de deixar passar els dies fins que arriba el moment de poder comentar segons quines coses.
Jo crec que ha sigut la millor.
Sí, justament després de la gala, el Periódico de Catalunya, hi va haver un titular que em va cridar especialment l'atenció i us ho volia traslladar per comentar. Deia que parlava de crit d'auxili de la indústria catalana de ficció. Diu èxode de professionals de l'audiovisual per les retallades a TV3. Tan malament està tot?
Sí. Sí. Als 90 hi havia molta feina a Barcelona pel tema de la publicitat. O sigui, hi havia tres ciutats consagrades publicitàriament des de finals dels 80 fins a finals dels 90, que eren Barcelona, Londres i Nova York. Eren tres eixos on les empreses més importants de publicitat tenien despatx i produïen. I a partir de la crisi de les .com, això es va anar com desmantellant, i un dels sostens importants pels professionals del món del cinema i de la comunicació, que era la publicitat, perquè es movien molts diners i hi havia molta feina, projectes curts, ben pagats, molt sovint, doncs es va anar perdent. I no s'ha sabut reaccionar amb aquest aspecte. No s'ha sabut reaccionar ni amb aquesta pèrdua, ni amb l'avantatge que hem tingut amb una escola de cinema que dona una formació molt bona, que és l'ESCAC, privada, molt cara, elitista, el que tu vulguis, però que estan sortint uns professionals formats i que veus el resultat de la seva formació amb els productes audiovisuals si els compares amb les sèries que es van començar a emetre a Telecinco o Antena 3 a mitjans dels 90, que eren un multicàmera amb una llum desastrosa, que era... poc li faltava de qualitat amb els colabrons veneçolans o els productes que en el seu moment van fer el seu paper, però que realment, si te'ls mires objectivament, estan molt mal fets, no? Aleshores, s'ha donat doncs com dos corbes inverses, no? Es va perdent feina i cada vegada tenim gent més formada. I és evident que aquesta gent marxa, i ho veus a diari. En equips de Hollywood d'efectes especials, molt sovint en produccions punteres, hi ha artistes catalans. Però és que això ja va passar abans amb el món del còmic. Molts dels dibuixants bons de la Marvel, de DC i d'altres companyies de còmics importants que produeixen a nivell internacional són catalans. Aleshores, és evident que aquí hi ha una fuga de talents.
El Josep Maria Pou, quan va fer el seu discurs, sí, va semblar magnífic, ho va sintetitzar de manera molt, molt gràfica, això, precisament perquè va dir, clar, hi ha molt de talent, això que diu el Cristian, hi ha molt de talent, però de què serveix el talent si no hi ha feina? El talent sense feina, doncs, és un intangible, no existeix. Diu, jo tinc talent, molt bé, però si no hi ha feina, doncs el talent no et serveix per res. I t'has de dedicar a una altra cosa, que és el que fa la major part de la gent que treballa en el món del cinema i del teatre, que és treballar en altres coses que no tenen res a veure amb aquest món perquè no tenen feina encara que tinguin talent.
Però això és un problema immens, perquè t'impossibilita una professionalització correcta. O sigui, tu no pots estar fent...
Exacte, i t'impedeix créixer. Clar. Perquè és treballant com creixes, aprens més del
que
fas. Home,
clar, has de fer coses. Sí. Has de, o sigui, està comprovat que per aconseguir un resultat òptim, un resultat bo, com a mínim has d'invertir 21 hores de treball en una determinada cosa. Però amb esport, amb literatura, amb medicina, amb el que sigui. És una de les constants de l'aprenentatge humà. Com cony has d'invertir 21 hores en alguna cosa si a més estàs fent de professor particular del que sigui, de monitor de menjador en una escola i a més els caps de setmana o estàs treballant de cambrer o estàs treballant en una botiga? I el temps que et queda és el que la gent que està començant o que porta anys es dedica a treballar en una professió que teòricament són professionals d'això, no?
I per la gent gran és més humiliant que per un jove, perquè un jove sempre té l'horitzó per davant, de dir, bueno, algun dia les coses canviaran. Sí. Però una persona que porta molts anys, als 50 anys, que es veu obligada a fer això que dius, és més humiliant. Mm.
Hi ha un exemple molt clar, per exemple, és el que dèieu, per exemple, el relacionat amb el món de l'art i dels artistes, l'ESMUC, per exemple, és una escola de música increïblement bona, amb un nivell internacional del qual en surten músics d'un gran nivell. Què passa amb la música al nostre país? Pues res, que els músics han de fer això que deies, Cristian. Han d'anar fan de monitors, han de fer feines alternes, la música, que és la seva principal vocació, la seva principal feina en la qual s'hi haurien de poder guanyar la vida,
guanyar la vida, no dic guanyar-se bé la vida, guanyar la vida, guanyar-se la vida.
No, no, s'haurien doncs, de guanyar bé la vida, com qualsevol persona.
És que ni això, ni això. Llavors, tenim un país que encara tenim moltes mancances.
Però que, si no toques, no creixes.
No pot acudir.
És el que passa.
Exacte.
Que,
clar, i llavors, clar. Aquestes 21 hores que dius, Cristian, de dedicació a la teva professió, és impossible, perquè aquesta gent han de fer multifeines, amb la qual cosa, doncs, la seva professió, la seva feina, el que és realment, pel qual realment estan preparats, doncs, no la poden exercir. Què fan? Se'n van cap a l'estranger o realment passen la vida només dedicant, acabant dedicant allò que amb ells que saben fer, pel qual realment s'han preparat, com una feina alternativa, com una feina complementària, i ja
hobby,
està. I jo conec, tinc un veí que és això, que el veus amb la caixeta del seu violí, que surt cada dia que va al conservatori, que té les seves poques hores de feina, però la resta s'ha de fer d'altres coses, perquè, escolta, a casa hi ha família.
Sí. Escolta, això passa amb totes les arts, eh? El Bonoro deia aquest dia també que els actors, mira com estan, deia el 46%, però ho deia d'una forma suau. El 90% de la gent que surt de l'Institut del Teatre o que és soci de l'Associació d'Actors Professionals de Catalunya, que n'hi havia 2.800 socis eren professionals, ara són 1.500. La diferència és quina és, que no poden pagar la quota. Això ha dit per la directora de l'associació. I els 1.500 que queden, el 90% han de fer això. El 90%. Els 150 que queden, que és el 10%, són, mira, les Emma Vilarassau, el Rosedero, el Soler, aquests, no queden més.
Ara que parles del Bruno, com vas veure la gala, sí. Vas veure l'esquetx aquell en què van diferents professionals, no sé si anava un pizzero, un sí, me'n vaig recordar de tu, Víctor.
Ah, sí? Ah, sí? Per què?
Sí, sí, sí. Per què? Home, perquè li estava demanant doncs, el que passa de vegades als actors, no? Als professionals d'aquest sector, que se'ls demana que facin la seva feina per no res.
Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Sí?
Aquest era l'enfoc de...
Em va agradar molt que ho
fes... I al final se'n va el pizzer i el pizzero sí, i li diu al Bruno Mas, quina falta d'implicació. Total.
Em va agradar molt que...
perquè no li deixava la pizza gratis, saps?
Sí, que ho fessin, sí, sí. Exacte, que ho fessin així tan gràfic perquè s'entenia molt bé.
Molt.
Quan vaig escriure el Taula Rodona o La joia de ser catalans, que protagonitzava el Jaume, i hi havia 10 actors, vaig introduir un detall, un moment, que el director d'un Ateneu, sí, doncs, diu que demana a una poetessa que escrigui un poema, que el posaran allà a la sala, i l'emmarcaran i tot això. I quan ella diu, bé,
no,
diu
això, que pinti un quadre,
sí, no? I l'altre li demanen que pinti un quadre, que també el penjaran allà i tot això. I diuen, això qui ho pagarà? No, no t'ho podem pagar per això. És una donació que faràs.
És reconeixement.
Una aportació que faràs a l'Ateneu.
Fem un favor perquè ho penjarem, sí, a més.
Molt bé, molt bé. I en aquell moment ve un treballador de l'Ateneu i li porta una factura del lampista que acaba d'arreglar la cisterna del vàter i ha canviat la bomba i no sé què i tot allò. I ha de pagar... Això passava, representen els anys 70, i per tant pagava unes milers de pessetes.
10.000 pessetes.
I l'altre diu, home, això és molt car i tal, i quan, què he fet? Bueno, no, el desplaçament, no sé què, tal i qual. Bueno, dius, i el treballador li diu, si vols no li pago. Diu, no, se li ha de pagar, si el lampista ha vingut se li ha de pagar. Home, ha fet la seva feina, li hem de pagar, bé, si no li hem de pagar el lampista, clar. I aleshores la poetessa li diu... Ah, diu, pensava que no hi havia pressupost. Clar, volem dir, pel lampista hi ha pressupost. Aquest ha fet la feina, se li ha de pagar. Ara, que un pintor pinti un quadre i te'l doni i que l'altre faci un poeta per la teva entitat, no. Doncs, escolta, tanta valor, tan respectable és la feina que ha fet aquell senyor que és lampista i que mereix cobrar per la seva feina perquè l'home ha de viure, lògicament, de la seva feina, tan digna és com la que ha fet el poeta o el pintor. I això no valora. I el que li diu... és el director de l'Ateneu, que és un home vinculat a la cultura, no li diu algú, algú que no tingui res a veure amb tot això. De manera que nosaltres mateixos també ens menystenim, també.
Mm. Tornant al tema del cinema que deies, jo crec que falta un model clar de producció. Per exemple, a Suècia van tenir un model de producció audiovisual molt interessant, tant en els canals públics com privats, on es va primar un tipus de ficció amb un llenguatge molt proper a la gent sueca, que és el llenguatge, i bueno, a la gent occidental, per extensió, que és el llenguatge cinematogràfic americà. Això els ha permès sustentar una estructura sobre la qual hi ha gent que té feina, que aprèn treballant, i després fer pel·lícules i tenir un altre tipus de cinema independent i fort.
Quan dius llenguatge americà, què vol dir?
És molt diferent quan tu produeixes un llargmetratge amb unes directrius molt clares narratives com les que té Hollywood o com les que té el cinema europeu. Estaràs d'acord que les històries les expliquen de manera diferent. Ja, doncs, ells van agafar l'estructura molt americana. També és cert que a Suècia el 80 o no sé quin percentatge, però un percentatge elevadíssim del que consumeixen per televisió són productes importats d'Estats Units, però no només la ficció, sinó també els talk shows i els late shows i tot això els emeten en versió original americana i amb subtítols en suec, no? Aleshores, ells per això parlen també l'anglès.
Imagino que com a tot arreu, perquè aquí si fas un repàs dels productes que s'ofereixen per televisió...
No, home, tu aquí no veus Oprah Winfield, no veus el
Johnny Reno... No, però sí que hi ha intents de fer formats similars.
Sí, però no és el mateix, eh? És molt diferent que tu estiguis comprant... O sigui, que tu el programa que ahir es va veure als Estats Units, el dia següent l'estàs veient a la televisió sueca. Que és un programa que ahir es va fer en directe i el dia següent l'emeten en diferit, exactament el mateix.
El que passa és que és més llaminer aquests programes que diu el Christian, perquè, clar, als Estats Units allà veus figures internacionals. És a dir, aquí no et portaran la Julia Roberts, posem per cas, no? Però allà la tens allà, igual que aquí ve un dia doncs, la Emma Vilarassau...
Bueno, aquí tens un exemple que podria servir, a lo millor, dic jo, no ho sé, si m'equivoco, L'Hormiguero.
L'Hormiguero és un format que s'ha exportat a molts llocs. Que et pot agradar o no, però és un format que fa molts anys que funciona i que s'ha exportat a molts llocs. Sí.
Jo no l'he vist mai, t'ho juro, no l'he vist mai, no sé.
No. Sí, però és un format molt americà i que, a més...
Hòstia, és que l'he vist
i que, a més, porta figures de...
La base de quina renom. És,
el Pablo Motos, em sembla a mi, perquè té un ego així de gran.
Sí, bueno, se suposa que l'entreteniment.
Ja, se suposa. Perquè porten figures importants i els fan entrevistes.
Jo, perquè... De Hollywood ja han portat, sí. Vaja.
No, aquí. Aquí a Madrid.
Sí, les porten, i tant, sí. Sí, sí, ja ha tingut actors, ha tingut, vaja.
Ja s'havia fet, a TV3 s'havia fet, quan feien l'Àngel Casas Show també portaven
sí,
figures.
Sí, i tant.
Només per això. Quan va venir el Ron Hudson, per exemple, o el Richard Gere, venien per això. Sí.
Sí.
O a vegades s'aprofita que aquell actor dels Estats Units ha de venir a Europa per alguna cosa...
Una promoció.
I clar, i li paguen.
Sí. Molt bé, senyors, se'ns ha acabat el temps de la tertúlia. Que tinguem bon cap de setmana.
Igualment.
No sé què ha passat amb la Candelera. Sabeu el refrany de la Candelera, Jaume?
Sí.
Si la Candelera plora...
El temps és fora i si també de riu,
l'hivern és viu.
L'hivern és viu, exacte. Sí.
La Candelera quan és?
Ahir.
Ahir. Doncs ahir va ploure.
Sí.
Senyors?
Cavalcada Sant Cugat de Sant Antoni.
Diumenge. Ah, sí, no, i diumenge, no.
I Fira Molins de Rei.
Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana, nois.
Igualment. Gràcies.